Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest dimarts 2 de juliol de 2024. En nom de tot l'equip, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Avui llueix el sol, això anima, ens agrada, tot i que la pluja és molt necessària i no ens queixarem pas de la que va caure ahir. I comencem amb un regalàs. Tenim un parell d'entrades que ens han cedit els administradors de la Festa Major de Vilafranca per anar a veure aquest dijous a les 9 del vespre al Teatre Casal de Vilafranca l'espectacle La Niña Bonita, del Peyu. Un nou format d'espectacle d'humor on hi barreja joc, teatre, humor, participació del públic i premis. Aquesta actuació serà a benefici de la Festa Major de Vilafranca i els administradors ens han regalat un parell d'entrades per fer feliços als oients del Penedès en xarxa. Així que aquelles dues primeres trucades que arribin al 93-827-2626 s'enduen una entrada per trucada, són dues en total, per gaudir aquest dijous del Peyu a Vilafranca. I mentre truqueu i aconseguiu aquesta entrada per La Niña Bonita del Peyu, us expliquem què passarà a partir d'ara fins a les 12 en menys dos minuts. D'aquí uns instants saludem el Marc Paredes, que ens portarà la previsió meteorològica. Tot seguit, la nostra podòloga, la Mercè Casals, ens parla de les sandàlies en plataforma que sovintegen a l'estiu. A 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i tot seguit, quan passin uns 5 minuts, obrirem l'última roda política d'aquesta temporada. Una roda política on hem convidat representants dels nostres municipis, representants polítics de l'Alt i el Baix Penedès, a parlar d'estiu, de parlar de piscines, d'activitats estiuenques, d'incendis, de sequera. A la primera part ens acompanyaran la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, i la Marina Agudelo, portaveu del govern sadurninenc. Amb elles parlarem fins a les 10 i després del butlletí de les 10 del matí reprenem aquesta roda política amb la Judit Vidal, regidora de la Bisbal del Penedès, i la Neus de la Cruz, regidora de Sant Cugat Sesgarrigues. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques. 5 minuts per actualitzar-nos i seguim. A 10:45, presentem un programa de formació a mida en instal·lacions d'electricitat i aigua que ha engegat el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca juntament amb el Gremi d'Instal·ladors de l'Alt Penedès. Ens faran 5 cèntims d'aquesta nova cita formativa que té inscripcions obertes pels interessats. Martín Castillo, president del Gremi d'Instal·ladors de l'Alt Penedès, Arnau Ayora, gerent d'IMAT 2012, i Mercè i Mireia Jiménez, tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament vilafranquí. A les 11 aprendrem i jugarem amb el català al carrer gràcies a la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Com sempre, al concurs hi ha premi. Regalarem un llibre titulat Dunes, de Muriel Villanueva, que va ser 21è Premi Llibreter. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques. Tot seguit tafanejarem les pantalles i la tele convencional i acabarem, com cada dimarts, amb les fake news.
El temps.
Què farà la meteo a partir d'avui i fins finals de setmana, divendres, quan ens tornem a trobar amb el Marc Paredes? Doncs ara ens ho explica. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Marc, com es presenta la setmana?
Doncs mira, hem començat aquest mes de juliol i la setmana amb precipitacions força generals han entrat de sud cap a nord i van escombrar totes les comarques catalanes, però avui ja comencem aquest dimarts amb un panorama ben diferent, amb un cel força radiant. Per tant, a primera hora, cel ben clar, i així es mantindrà fins a mitja tarda, on tindrem ja l'entrada d'algunes nuvolades i unes temperatures que, per ser el mes de juliol, estan força ratlla. I així es mantindran, perquè els mapes tampoc ens indiquen doncs, cap calorada ni cap onada de calor, com sí que vam tenir, per exemple, l'any passat o temps enrere, que principis de juny ja teníem aquestes grans onades de calor, doncs sembla que hem entrat al juliol i de moment això tampoc es veu.
Em sembla que no hi ha queixa, en general.
I no hi ha queixa, De moment tothom sembla que aquest temps l'està valorant molt positivament. I de cara als propers dies sembla que tampoc tindrem precipitacions, sembla que hem tancat l'aixeta i, per tant, tindrem ja un panorama molt més assolellat, amb algunes nuvolades del tot inofensives i amb aquestes temperatures força ratlla. Per tant, no arribarem a aquests 33-34 graus, com sí que els vam tenir l'any passat, sinó que ens mantindrem al voltant d'aquests 29-30. Sí que un ambient força passable.
El 30 sí que el rascarem algun dia?
El 30 el rascarem sobretot a la meitat nord del Penedès, sobretot cap als municipis al voltant de Pontons, Font-rubí. En aquests casos sí que es podrien arribar. Contra més a la costa ens desplacem, aquí les temperatures quedaran una miqueta més frenades a causa de la brisa, però en qualsevol cas, doncs, les temperatures en tots els casos seran passables perquè tampoc tindrem aquesta xafogor tan intensa.
Com que hem estrenat juliol, deixa'm que et demani com es presenta aquest juliol, que diuen els mapes que tu mires tan sovint.
I tant. Doncs mira, els mapes sembla que ens estan contradient una mica, perquè els mapes a llarg termini ens marquen un juliol i un agost càlids i amb un dèficit de precipitació, però sembla que els mapes fins a la primera, segona quinzena de juliol, això no ho marquen pas. Per tant, sembla que tindrem doncs, un juliol aparentment doncs, suau, però els mapes a llarg termini, que aquests els hem d'agafar molt amb pinces, perquè aquests surten un cop al mes i a vegades punxen una miqueta. Doncs en aquest cas es marquen que tindrem un juliol i un agost càlid, veurem. Aviam, encara queda tot el juliol per endavant, però sembla que ara per ara això no ho tindrem.
Moltes gràcies, Marc Paredes. Divendres hi tornem.
I tant, molt bé, fins divendres. Adéu-siau.
A l'estiu hi ha dones que acostumen a portar sandàlies en plataforma o altres sabates que no són les més adequades pels nostres peus i la calor. Ens aconsella com entomar-ho la podòloga Mercè Casals des de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Qui m'acompanya per darrera vegada aquí als estudis de Domenys Ràdio abans no acabem la temporada aquí al programa és la Mercè Casals, la nostra podòloga de referència. Avui crec que ens ve a parlar d'un tema molt interessant i crec que ens deixarà parats a tots plegats. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tots
i
totes.
Què tal? Com estàs?
Bé, ja esperant una mica de vacances, que sí? Ja veig allò, el llum del túnel, que diuen.
Ja ho veus al final,
Ja estic a punt de tocar-les una miqueta, una setmaneta, no anirà gens malament per desconnectar i tornar a la feina, no?, un altre cop.
Molt bé, de fet, me'n recordo que l'últim dia ens explicaves que, clar, la gent al final va molt a última hora, ara que ens posem a ensenyar els peus, tothom té ganes de lluir-los per fer-se,
sí, sí, la veritat és que des que vaig vindre, que ara farà un meset més i mig, potser, hòstia, si ho torno a parar. Sí. Al final de maig, principis de juny, sempre és una bogeria. Tots ens en recordem de cop. Yeah. I ara jo crec que la gent que ja també comença a agafar una mica de vacances i tal, ja anirà tornant al ritme de la normalitat, no? Mm-hmm. Però bueno, jo també ara necessito una mica de vacances, com tots i totes, jo crec.
Segur, Mercè, que ben merescudes. I avui dic que el tema ens pot interessar perquè, esclar, justament parlem d'ensenyar els peus i avui ens vols parlar d'aquestes sandàlies que tenen tanta plataforma.
Sí, exacte. Bueno,
estem a la moda, eh?
Exacte. Aquí el tema és la moda. Últimament, jo he triat aquest tema perquè últimament a la consulta realment veig sobretot moltes noies joves, però no, vull dir, també gent... És a dir, tota la sabateria, la majoria, cada cop s'estila més el tipus de calçat amb molta plataforma, però no sols de nivell de taló, sinó sobretot també de la zona de davant. I amb... però que són totxos, eh? Jo de vegades he arribat a veure i dic, mare meva, no? I com podeu veure per la meva reacció, doncs molt correctes no són. Val? Aleshores és això, el que venia a dir és són dolentes o són bones, i llavors a saber com triar la sabata sense perdre el tema de la moda, però tenint en compte que també, de segons quin tipus de plataforma portem, ens pot perjudicar més que afavorir.
Clar, ara aquí obriríem un meló, no?, de si les modes corporalment ens ajuden o ens faciliten o ens fan conservar la salut. En el cas que ens planteges avui, és obvi que no.
Exacte, perquè sobretot ara aquesta època, bueno, aquestes modes que seguim molt per Instagram, bueno, totes les xarxes socials, que hi ha els instagramers i tot això que porten aquell tipus de calçat, llavors tothom volem portar aquell tipus de calçat, i no perquè les persones famoses ho portin o perquè ens facin una publicitat equis, vol dir que això sigui saludable pels nostres peus. De fet, molts cops són empreses que els hi paguen per portar aquest tipus de sabata i després potser després de la foto se la canvien, m'entens? Llavors, és una mica de publicitat enganyosa, no?, que jo crec que tot hora estem vivint tots plegats. M'incloc que de vegades m'han enganyat, no hi més.
Sí, i tots hi caiem, al
final. Exacte, i aleshores, doncs, al final hem de pensar que nosaltres, als nostres peus, com sempre hem dit, estem preparats per a nivell d'evolució, però sempre hem estat preparats per anar en contacte amb el terra. Per tant, quan més alta la superfície, què passarà? Que nosaltres tindrem més inestabilitat, perquè no controlem realment on estem col·locant realment el peu. Aleshores, quan més altura, més inestable tenim aquest peu. Llavors, sobretot adults, ja som cadascú prou responsables com per decidir què volem fer, d'acord? Però sobretot en edats més infantils hem de tindre molt en compte això de que no són, sobretot en edats infantils, no són gens bones, perquè etapa de creixement, tot plegat, ens pot perjudicar molt, d'acord? Aleshores, quins són aquests problemes, no?, que comento? Al final, una plataforma d'uns 7-10 centímetres de sola total, completa, no estem dient de taló, estem dient completa, sola completa. Això al final el que ens pot perjudicar és tindre més freqüències quinzos de turmell, tindre un creixement ossi inadequat, per exemple, si ho fem amb infants, tindre tendinopaties com lesions a nivell del tendó d'Aquiles o a nivell dels extensors, d'acord? I però sobretot és el desequilibri biomecànic, és a dir, que ens canvia tot a nivell postural a l'hora de caminar, d'acord? Els problemes més habituals, per exemple, pot ser que notem molt més cansanci a l'hora de caminar. Per què? Perquè no estem caminant realment com naturalment hem de caminar, d'acord? Això per què és? Perquè les plataformes normalment fan que augmenti el pes d'aquesta sabata. Al moment que augmenta el pes, la musculatura ha de treballar molt més forta, és a dir, ha de fer molta més força per aixecar el peu del terra i fer aquesta elevació. Per tant, és normal que això també faci que hi hagi una fatiga muscular molt més gran, d'acord? Llavors, si de vegades diem, hòstia, m'he anat de caminar amb unes sabates aquestes, i diem, hòstia, avui he arribat molt cansat a casa, potser ens hem de plantejar quin tipus de calçat portàvem, perquè si no, o sigui, de vegades només canviant el tipus de calçat, ja ens pot canviar completament tot. No és que sigui que el nostre cos estigui més cansat, sinó que portàvem una cosa que no ens anava bé. D'acord? Aleshores, què passa? Que la inestabilitat, a què ens refereix? A que puguem tindre això, més esguinços de turmell i també, per tant, més caigudes. D'acord? Perquè això ens dona una inestabilitat de que, com que no tenim ben controlat el nostre centre de gravetat, això ens pot donar que tinguem moltes més caigudes del normal. I a més això, esguinços, que això al final el que ens repercuteix també és a lligaments i a tendons de turmell, i que tinguem una lesió. Pot ser un esguinç de, ai, doncs mira, me l'he salvat, i sigui de primer grau, no?, que ni l'hem d'immobilitzar, però poden ser esguinços molt més greus, que llavors haguem d'acabar amb crosses i tot durant un temps. D'acord? Llavors, fractura per estrès. A veure, normalment això ja són quan tenim una patologia més gran, però sí que és veritat que què passa? Que ens pot donar una fractura per estrès ossi. La fractura per estrès com ho podem fer entendre, veure? És simplement el fet de que com que tenim una pressió constant que no ens, o sigui, no permetem que les articulacions funcionin del tot, perquè el que fem amb una plataforma molt rígida és bloquejar articulacions, el que fem és que hi hagi molta pressió en un punt concret del peu que repercuteix a l'os i podem tindre una fractura de que, com que estem recolzant durant tot el nostre pes, durant molta estona, aquell punt concret, se'ns acabi trencant per estrès aquell os. Mm-hmm. Vale?
Vale.
Perquè l'estem sobrecarregant massa. Per què? Perquè no tenim una bona flexibilitat d'aquesta sola. Normalment són plataformes bastant rígides,
sí,
d'acord? Que no ens permeten, sobretot a nivell, fractures del metatars, és a dir, del metatarsians, de la zona on es pleguen els dits, diguem-ne, on nosaltres fem la fase de despegue, que es diu que és com quan surt el peu del terra. Quan fem aquesta punteta, si nosaltres tenim una plataforma, fem que no hi hagi mobilitat, no hi hagi una flexió en aquesta zona. I llavors això fa que hi hagi molt de pes acumulat en aquest os i se'ls pugui fracturar.
Mm-hmm.
D'acord? A més de que si tenim més recurrentment caigudes i fractures i històries, podem tindre una fractura per estrès d'esguins, del turmell, vull
sí,
dir.
Sí.
O inclús de quan caiguem, doncs ens fem mal amb la munyeca o ens fem mal al braç o equis perquè hem caigut i d'aguantar la caiguda ens fracturem alguna altra cosa.
Segur que més d'un li ha passat això ja, eh?
Sí, és molt probable.
És probable.
Per desgràcia, no? Aleshores, dolor als peus també, com estem dient, el fet de que com que hi ha més pes a la sabata i a més no estem trepitjant correctament amb tota la mobilitat del peu que té, perquè al final és com si el fiquéssim una fèrula, l'estem ferulitzant, mm-hmm, el que fem és que a nivell muscular hi hagi molta més fatiga i llavors de vegades ens trobem en que tenim molt de problema a nivell de la planta del peu també. És a dir, que tinguem fascitis plantar. Vale, això no ens ajuda gens. De fet, també una altra patologia que tenim molt freqüentment, sobretot últimament me'n veig amb moltes noies joves, que són potser les que segueixen més les modes, és que els comencen a fer mal els galindons, els juanetes.
Sí.
Vale? I dius, com pot ser que una noia de 25 anyets tingui el problema galindon? Ja.
Però ja els tenen que comencen a sortir?
Més aviat tenen
dolor.
Inici de dolor, de dolència, això, el moment que es pateix de la zona aquesta, és perquè està començant a aparèixer el juanete.
Mm.
Normalment els galindons sempre tenen més molèstia el moment que estan creixent, que s'estan deformant. I llavors això sí que és veritat que com que no tenim una bona mobilitat articular, el que fa és començar aquestes patologies a nivell digital molt abans.
Mm-hmm.
D'acord? I què passa? Que també, per tot l'excés de pes de la sabata i tot plegat, i a més que adoptem postures que no són correctes, fem que també puguem tindre problemes al nivell de l'esquena. Però al final, la base ens porta tot el cos.
Mm.
Per tant, repercuteix a l'esquena també. D'acord? Mm. Aleshores, qui vull anar a la moda, però no vull patir tot això. Ah, socorro, què fem, no? Vale. Aleshores, el que hem de procurar, sobretot, és que la sola no sigui moltíssim elevada, és a dir, podem portar alguna cosa de plataforma, però tampoc no aquests ermatostes enormes, que la sola i tota la sabata no sigui molt pesant, que sigui dels materials més lleugers possible.
Mm-hmm.
Això simplement agafant-la és que ho notem de seguida, d'acord? Llavors, quan més el material sigui més lleuger, més còmode anirem. I també, quan més flexible sigui la sola, sobretot a la zona de la puntera, vale, que és on hi ha aquesta articulació metatarsofalàngica, d'acord? Això ens evitarà que tinguem patologies o problemes a nivell de fractures d'estrès, com hem dit abans.
Mm-hmm.
D'acord? Per tant, que sigui flexible, sobretot de la puntera. D'acord? i, a més, que ens doni estabilitat al mig peu, perquè què passa? Que també ens trobem de vegades que hi ha la plataforma i, a més, a la zona del centre no hi ha base. És com que l'estrenyen moltíssim, perquè a nivell visual vegi el peu més fi, més bonic, sí. No? Això ens dona encara més inestabilitat, d'acord? Llavors és això, sobretot també materials que siguin transpirables, que això també ens pot evitar que faci por dels peus, per al tema de la sudoració excessiva, o que ens arriben a arribar a formar fongs, ¿vale? Perquè de la sudoració, sempre ho hem dit, els fongs on van? A la humitat. Llavors, si tenim molta sudoració, perquè el material és plasticós i no és natural i no és transpirable, això amb l'estiu també ens repercuteix. D'acord? Aleshores, les ormes que siguin el més ergonòmica possible, és a dir, si podem optar per un tipus de sabata que porti portar un... Si no portem plantilles i portem una sabata específica per posar-nos les plantilles, podem optar també per un calçat que tingui una orma anatòmica, és a dir, que faci una miqueta de pont per corregir-nos una mica aquesta posició com més de pronació que tots més o menys tenim, d'acord? Doncs el drop, val, és la diferència entre la zona de darrere i la zona de davant, d'acord? Això sí que ja podem dir, si porta més drop, portem més taló. Llavors això, què passa? Que si nosaltres no és una plataforma totalment uniforme, que n'hi ha de, totalment uniformes, que no tenen taló, simplement és la plataforma, si nosaltres portem molt de drop, és a dir, que portem molt més gruix a darrere que davant, però davant també portem plataforma que no és flexible, també ens pot donar tota aquesta patologia. I a més, això que ens provocarà és que el nostre centre de gravetat estigui més anterioritzat, és a dir, tirem més endavant, llavors hi ha més perill de caigudes i a més de fractures d'estrès dels metatarsians. D'acord? I a més que tinguem problemes sobretot d'acurtament dels gastrocnemis, és a dir, dels bessons. Tota la musculatura posterior, quan nosaltres li donem un drop molt excessiu, és a dir, estem acostumant-lo a portar molt de taló, per dir-ho manera, el que fem és que s'escurci. Per què? Perquè no ha de treballar al llarg. Llavors, clar, si passem d'una sabata que porta una plataforma o un taló molt excessiu, de cop i volta ens volem ficar una sabata molt més plana, perquè a l'estiu és com que canviem molt més de sabata, jo que sé, una flip-flop, simplement, allò, una xancleta, això, aquest canvi tan brusc, la musculatura al final també ho notarà. Llavors, podem tindre també patologies i alteracions musculars simplement pel tipus de sabata que estem portant i de com ho estem gestionant. D'acord? Aleshores, doncs, bueno, simplement tindre una miqueta de consciència a l'hora d'anar a buscar sabates noves, que segurament ara ens hi estem ficant bastant en el tema, de tindre una mica de previsió d'això, de que vale que vulguem seguir les normes, les modes,
la moda, sí,
però que hem de prioritzar de vegades la nostra salut i el nostre cos abans de tirar-nos al pont, no? Al pont, que en diuen.
Sí.
Sinó ser una mica conscients del que ens va bé i el que no. I llavors, a partir d'aquí, espero que us hagi servit una mica els truquillos aquestos per poder escollir una sabata adequada.
Doncs Mercè Casals, amb aquest missatge, que jo crec que ens ajudarà moltíssim, ara jo m'estava mirant les meves de sabates i crec que he de fer un repasset de...
Mica en mica.
De l'armari.
A veure, que si voleu canviar tot l'armari de cop, la sabateria estaran contentíssimes, però
estaran.
A poc a poc ho podeu anar fent sense problema. Simplement, clar, això també hem de pensar, si un dia és simplement anar a sopar i després tornar a casa, doncs potser et pots posar una sabata així.
És combinar-ho, no, una mica?
És sobretot el moment que diguem, hòstia, avui vaig a passejar o hauré de caminar més. Doncs llavors potser triar un tipus de sabata que ens ajudi més en la dinàmica que no mirar tant la moda.
No renunciar, sinó adaptar.
Adaptar-nos a la situació del moment.
Fantàstic. Doncs Mercè Casals, moltíssimes gràcies per aquesta temporada de coneixements que ens has traslladat al llarg de les seccions. I si no hi ha res de nou, doncs ens retrobem de cara al setembre.
Moltes gràcies a tots vosaltres per aquesta temporada i esperem tornar-nos a veure, exacte.
Molt bon estiu.
Merci igualment.
Bon dia, són 2:15. Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Ahir es va posar en marxa un nou bus express.cat que uneix Vilanova, Vilafranca i Igualada. El nou autobús uneix directament les capitals del Garraf, el Penedès i l'Anoia a través de la C15. La línia funciona de dilluns a divendres feiners en període de prova aquest mes de juliol, però no estarà operativa a l'agost. Ofereix 8 expedicions per sentit. Les sortides tant des de Vilanova com d'Igualada són a 6:45 del matí, a les 7:50, a les 3:05, a les 4:10, a 6:15 de la tarda, a les 6:20, a les 7:25 i a 9:15 del vespre. Els horaris han tingut en compte les entrades i sortides a la feina i a la universitat, així com les connexions amb els ferrocarrils de la Generalitat a Igualada per poder afavorir la intermodalitat. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha convocat una reunió informativa on s'exposarà públicament l'estat de la modificació puntual de les normes subsidiàries del plantejament urbanístic del municipi de Sant Jaume dels Domenys. A la reunió, que tindrà lloc avui a les 8 de la tarda a la sala d'actes de Cellers Domenys, es tractarà sobre la regulació i delimitació dels espais per instal·lacions de parcs fotovoltaics al municipi. L'acte és obert a tothom. L'Escola Municipal de Formació de Persones Adultes Fina García Mateu de Santa Margarida i els Monjos ha obert inscripcions pels cursos 2024-2025 el passat 1 de juliol. El centre, ubicat a la Casa de Cultura Mascatarro, ofereix cursos de competències bàsiques, acollida lingüística i perfeccionament del català. També programa cursos d'anglès i alemany de nivell inicial i de competències bàsiques informàtiques. L'escola també prepara anualment desenes d'alumnes per les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior que es duen a terme cada any per accedir a les formacions professionalitzades. Les inscripcions es podran fer fins al 16 de juliol, els dimarts, dimecres i dijous, de 10 del matí a 1 del migdia, i els dilluns i dimecres de 4 de la tarda a 6. Aquest darrer curs, gairebé 300 persones han cursat estudis als diferents mòduls de l'escola. Aquest dissabte 6 de juliol, la colla de Diables Samanrafum organitza la tercera trobada de bestiari de Sant Sadurní, que durant tota la jornada escamparà activitats, bèsties i foc per la capital del Cava. La bèstia del Samanrafum serà l'anfitriona d'aquesta trobada, coneguda amb el nom de Foc Yu, i que reunirà 3 colles de bestiari de foc a Sant Sadurní. Les convidades d'aquesta tercera trobada seran el drac Rubicatus dels Diables Casablanca de Sant Boi de Llobregat i el Masellot del drac de l'Avern. A partir de les 10 del matí es podrà trobar la parada de l'entitat a la plaça de l'Ajuntament, que serà el punt central de la jornada. A la tarda, a partir de les 7, començarà l'espectacle infantil i la plantada de les bèsties participants. I a les 9 arrencarà la cercavila de foc, que acabarà al Parc de la Rambla, on hi haurà els lluïments finals.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Tot i que aquests últims dies el temps no ha acompanyat massa, a partir d'avui sembla que sí, entomem l'estiu i, de fet, ens hi trobem a ple estiu. I en aquesta última roda política de la temporada volem conèixer com viuen l'estiu alguns municipis del Penedès. Volem saber si tenen alguna programació concreta d'activitats estiuenques, com es preparen per viure la Festa Major, com s'han adaptat a les mesures de sequera en activitats que involucrin aigua, si han fet alguna acció per a la prevenció d'incendis, totes aquestes qüestions. Saludem la primera convidada d'aquesta roda política, que es troba a Canal 20. Fanny Vivar, bon dia, qui t'acompanya?
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs avui m'acompanya la Fina Mascaró, l'alcaldessa d'Olèrdola. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies per convidar-me.
Com es presenta l'estiu aquí a Olèrdola?
Bé, doncs aquí a Olèrdola, primer de tot, doncs, amb moltes ganes de que arribin les festes, però com no pot ser d'una altra manera, doncs amb totes les mesures de seguretat que cal, com cada estiu. Penseu que nosaltres estem en un entorn que per sort nostra, doncs, tot és verd i tot és bosc, no? A tocar, per una banda, doncs, el que pot ser el parc del Garraf, i després, bueno, tot l'entorn de camps i vinyes, no? Aleshores, clar, nosaltres ja en 15-20 dies pràcticament entrem a la primera de les festes majors, que seria la de Moja, tot i que aquest cap de setmana passat hem tingut una festa major petita a Sant Pere Molanda, però diguem que així les rellevants ja comencen, doncs, la setmana del 20-22 de juliol, amb el seu màxim exponent, doncs, el cap de setmana del 26, que és la festa major de Moja. I després ja la primera setmana d'agost, per falta d'una en tenim dues, les dues urbanitzacions, i també hi ha mitjans d'agost, doncs, tenim la Festa Major de Sant Pere, i mentretant, per anar acompanyant, doncs, tenim els vespres d'estiu. Per tant, imagineu-vos què significa això, doncs, pel nostre municipi. Doncs està a l'aguait, sobretot de totes, el que dic, no?, de totes aquestes festes molt calendaritzades, i també sempre, i des d'aquí ja vull llançar, doncs, el meu agraïment, doncs, a les ADFs, perquè recordem que l'ADF en fa moltes de feina, però a les festes majors a nosaltres ens acompanya sempre, doncs, per tot el tema de la prevenció d'incendis, més enllà, doncs, que després, com a municipi, doncs, ells vetllen cada dia patrullen, no?, per tot el municipi, per tal, doncs, de vetllar pel tema dels incendis. I també nosaltres tenim la sort, doncs, de que la Diputació tenim un recurs que, doncs, a unes hores durant tota la setmana, doncs, ens vella pel municipi. Per tant, imagineu-vos, no? És intens.
Sí, aquest tema de la prevenció d'incendis també fa menys d'un mes, no?, es va fer aquesta jornada, no?, d'autoprotecció, també tan important, no?, també el saber-ne.
Sí, exacte. Va ser una jornada que es va preparar, també, diguem que va ser una clònica d'una que es va fer al Consell Comarcal i en algun altre municipi també, però nosaltres la vam fer, i jo penso que va ser una de les xerrades més interessants a les que hi he anat sobre el tema de la prevenció d'incendis, bàsicament perquè teníem un representant de cada un dels cossos, no?, per dir-ho d'una manera, que actuen en un moment d'un incendi. Sí. Teníem Mossos d'Esquadra, teníem Protecció Civil, teníem agents rurals, teníem el SEM, teníem les ADF, per tant, i després també teníem els nostres agents municipals, tots i que no van participar a la xerrada, però sí que hi eren presents, i també després, doncs, hi havia l'administració, en aquest cas, com a ajuntament, no? Per tant, tenir totes aquestes persones, doncs, que et comencin a explicar com actuar, això estava més focalitzat justament a les urbanitzacions, no?, com actuar en un cas d'incendi a les urbanitzacions. Penso que, malauradament, no va venir tanta gent com nosaltres ens hagués agradat que vinguéssim, però sí que la gent que van venir, jo vaig anar a cada un d'ells a demanar-los que fossin els que expliquessin això a les urbanitzacions.
Ho traslladessin, no?
Ho traslladessin. Era evident que nosaltres no podem tornar a fer una reunió d'aquestes, perquè, imagineu-vos, totes les forces, clar, no?, i tots els cossos que vam aconseguir,
tanta
gent és difícil, però si més no, doncs, traslladar, doncs, aquestes mesures i aquestes inquietuds. Val a dir que, per exemple, en el cas de Dalmar i Can Trabal, que són les dues organitzacions que nosaltres tenim, per exemple, a nivell de festes majors, ja saben que hi ha una sèrie de coses que estan limitades, no? com pot ser, doncs, per exemple, els castells de foc.
Exacte, el tema de la pirotècnia, no?
Exacte.
I parlant de festes majors, que ahir justament conversàvem amb la Mireia Buscà, de la Comissió de Festes de Moja, com participa l'Ajuntament d'aquestes festes majors?
Bé, l'Ajuntament, primer, vull dir, econòmicament, nosaltres el que fem és dotar a totes les entitats, doncs, de recursos econòmics, en funció, doncs, dels projectes que amb nosaltres se'ns demanen, i en aquest cas, doncs, nosaltres tenim delegada l'organització de la festa justament, doncs, a la Comissió de Festes, no, que ho fa de manera excel·lent, parlo en aquest cas de la Moja, però això seria el mateix, doncs, en el cas de Sant Pere Molanda, el que passa que ho fan entitats diferents, o també, doncs, en el cas, quan s'escaigui en el mes d'octubre, doncs, a Sant Miquel, i a la part de les urbanitzacions sí que en una ho fem com a ajuntament i l'altra ho fa l'associació de corresponent, no? Però a banda d'això sempre hi ha el suport logístic. Per tant, l'ajuntament és el que doncs en funció de les necessitats o la programació d'aquestes entitats, doncs posarà les tanques, farà doncs tota la regulació doncs dels carrers, sempre acompanyarem i acompanyem, doncs, per exemple, en el cas del Correfoc, el primer acte a Rodemoja, sí, perquè és la primera, eh?
Sí.
Però que això, insisteixo, això mateix que explico, el 15 d'agost, o la setmana del 15 d'agost, es fa el mateix
torna
a Sant Pere Malanta.
Torna a passar.
Aleshores, el que fem doncs, és acompanyar en tot el tema del Correfoc, acompanyar i senyalitzar doncs, per on es passa, i després, doncs, en altres actes, donar el suport sempre per si hi ha algun incident. Sempre que parlo d'incidents m'agrada més pensar que no són incidents de no entès amb les persones, sinó doncs, que jo que sé que algú doncs, s'ha fet mal o algú demana...
Alguna cosa que passa en el moment,
exacte,
no?
Exacte, perquè gràcies a Déu, diguem que incidents rellevants no n'hem tingut. També haig de dir que també, doncs, que encara que no sigui una tasca pròpiament que facin fent com a ajuntament, però... sí, ni també els agents municipals, però sí, per exemple, que donem sempre suport als punts liles, que per mi, que també recordeu que jo sóc regidora d'Igualtat i Feminisme, és una cosa que em preocupa moltíssim. Per sort, no hem, amb els anys que ho tenim, no l'hem hagut de fer servir doncs, per casos greus, però sí que és veritat que són aquells punts que jo penso que els hauríem de tenir sempre.
Necessaris. I també hi ha el cicle de vespres d'estiu al Castell d'Olèrdola, en col·laboració amb el MAC, amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, que seran dos dissabtes, oi?
Sí, un coincideix el cap de setmana, crec que és el 27 de juliol, que també coincideix amb la Festa Major de Moja. Perdó, aquest el 26 de juliol és... El 26 és divendres, doncs el dissabte dia 27... Hi ha també uns vespres, però no dintre la programació dels vespres d'estiu, sinó que des del Departament de Cultura de la Generalitat doncs bé, es fa un acte, també un format semblant als dos caps de setmana o els dos dissabtes també dels vespres d'estiu, que aquests sí que els organitza el MAC i en el que com a ajuntament també participem. Són dos vespres, dos dissabtes, amb unes activitats que jo recomano, perquè... bé, el lloc és preciós, hi ha música, hi ha tastos, hi ha una combinació excel·lent i també doncs, hi ha una visita, no? Que una visita doncs, fora doncs, d'horari, no? No sé, de dia, doncs,
no,
és molt maco. Per tant, recomano aquestes dues visites dintre del MAC i aquesta altra, que és el dia 27, que està organitzada doncs, per la Generalitat, és la primera vegada que ho fa i era, bueno, és una entesa... amb el director dels Serveis Territorials de Cultura al Penedès, el senyor Romà Cano. Bé, quan ell va venir la primera vegada que el vaig convidar al castell, li va encantar i em va dir, Fina, et prometo que farem...
Que farem alguna cosa.
Que farem alguna cosa. I, bueno, per agenda, doncs, coincideix també amb un acte al municipi, però jo també recomano, doncs, poder anar al MAC i després, doncs, allargar-ho a la Festa Major, en aquest cas la primera de Moja, i totes les altres que venen al darrere.
I parlant d'estiu, també ja tenim en ple funcionament el Casal d'Estiu i el Casal Jove, que el Casal Jove té una novetat aquest any amb el desplaçament, oi?
Sí, és una novetat. Nosaltres, ja des de l'any passat, el que passa que no vam tenir temps de fer-ho, tenim com a objectiu la cohesió del municipi. Llavors vam entendre que no podem fer dos casals d'estiu, nuclis diferents... ni tres, perquè també és veritat que ho podíem fer a Sant Miquel, i parlo de tres nuclis sense desmereixer ni no en recordar-me'n de les urbanitzacions, però per una qüestió logística parlo d'aquests altres tres nuclis, que fins i tot acaba sent dos, Sant Pere i Sant Miquel. Aleshores, que són els que tindrien les escoles i allà on es poden fer les activitats. Aquest any vam apostar per fer-ho a Sant Miquel, com a novetat. Sant Miquel té un espai gran, preciós, com és el local Rossend Montaner, i aleshores vam entendre doncs, que era un bon lloc. La reunió de les famílies doncs, van presentar doncs, necessitats i problemàtiques de logística i es va demanar doncs, transport doncs, de Moja i de Sant Pere cap a Sant Miquel. Bé, jo no, allà els vaig dir que això era molt complicat, que ho havíem pensat per l'any vinent, però no per aquest, però que faria tot el possible. Tot el possible no és arribar a l'Ajuntament i dir... No. Aquí no només passa per un pressupost, que això hi ha rescat d'altres llocs, ja faré una modificació, això ja m'ho he apanyat, recordeu que jo també porto la part dels diners, no? Estic al departament, o sigui, bueno, estic a l'àrea d'Hisenda, però bé, això diguem que amb una partida que formava part de joventut, doncs ho hem pogut canviar i ja està, això ho hem arreglat. Ara bé, no ha estat fàcil per tota la complexitat interna, però sí que ha donat resultat perquè hem pogut tirar endavant el casal d'estiu i doncs bé, sé que les famílies han acollit doncs aquest esforç important, perquè recordem que el casal d'estiu nosaltres hi deixem les instal·lacions però no ho organitzem. Per tant, poder caçar un servei que dona l'Ajuntament, com és el transport, amb una activitat que no organitza, jurídicament ha estat molt difícil. Però bueno, ho hem aconseguit i l'important és que les famílies hagin apostat pel casal d'estiu dels joves, que només es fa aquí, i en canvi doncs, el d'infants es fa a les dues escoles. Ja anuncio aquí, com vaig anunciar en el seu moment en les xerrades que fèiem amb les famílies, és que l'objectiu és, de cara a l'any vinent, poder-ne fer un de sol, però sí, llavors ja sortim amb el tema del transport garantit per part de l'Ajuntament, però des d'inici.
Doncs moltes gràcies, Fina, per acompanyar-nos avui aquest matí. I continuem, Sílvia, si et sembla.
Sí, i tant. Anem ara fins a la capital del Cava, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs la que ens acompanya ara ja aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la portaveu del govern de Sant Sadurní, Marina Godella. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli.
Ara escoltàvem atentament a l'alcaldessa d'Olèrdola parlant, per exemple, un dels temes que tractava, el tema d'incendis, és segurament un dels temes destacats, malauradament, de cada estiu, sobretot el tema de prevenció d'incendis, com es preparen els municipis per prevenir això. A Sant Sadurní tenim l'ADF, una ADF potent.
Sí, molt, molt potent, molt, molt ben organitzada, la veritat. Cada vegada ens aporta molt al nostre municipi. Per el tema de les actuacions de prevenció de risc d'incendis, sobretot en els agregats rurals que tenim aquí a Sant Sadurní, i a més també en altres àmbits que també participen bastant. Ara tenen la parada dels horts de les escoles, que tenen una mica de vacances, no? Vacances mm-hmm. escolars, però sí que és veritat que, a part d'això, també, bueno, últimament també estan fent unes aportacions. Justament avui hem fet una col·laboració amb els veïns del barri Vilarnau mm-hmm. per fer una neteja d'uns abocaments il·legals que hi havia, que els veïns ho van demanar, els mateixos veïns, i ADF s'ha posat al seu costat i l'Ajuntament també per tal de poder doncs, dur a terme aquesta neteja, que també és prevenció per incendis.
Una de les notícies que ens agrada dir és que durant les darreres setmanes ha plogut força, s'han incrementat els nivells d'aigua i per tant creuem els dits, però tindrem, esperem, un estiu una miqueta més tranquil en aquest sentit. També s'han relaxat les restriccions i per tant allò de que fa uns mesos no sabíem si podríem obrir o no la piscina d'estiu, la tenim en ple funcionament, malgrat les temperatures.
I el temps.
que sembla que aquest estiu no acaba d'arribar bé. Tenim en ple funcionament la piscina i ahir també s'oblia la bibliopiscina, que és un servei que també s'ofereix a la piscina municipal d'estiu.
Sí, la veritat és que és un servei que, bueno, porta molts anys, tant que, bueno, es pot dir que quan jo era més petita també, i encara ja la recordo, amb la piscina antiga que hi havia, però sí que és veritat que és un servei que molts nanos l'utilitzen, que els que l'han utilitzat en l'estiu passat t'ho recorden, hi haurà la bibliopiscina, sí, hi serà, i agafar els llibres i agafar-ne un i mirar-se'ls, i el tema de fer també aquestes hores del conte a la piscina també és molt interessant, s'agraeix, la veritat, perquè bueno, és un moment on també els adults també poden relaxar-se una miqueta mentre els seus fills o els seus infants estan veient llibres i llegint. I pel tema de la sequera, la veritat és que sí que s'agraeix que hagi plogut, que semblava mentida, però no sabíem utilitzar un paraigües des de feia molt de temps, però sí que és veritat que això ha anat bé, no ens hem de relaxar, trobo que han fet molta bona pedagogia tant a les escoles com a l'Ajuntament mateix, perquè moltes de les coses que a vegades feies, no, d'obrir l'aixeta sense mirament, ara tu mires i continues mirant, no? Vull dir, jo tinc dos fills, per exemple, i m'ho deien, mama, que podem fer banyera? Dic, no, no se'n fa des de fa molt temps ja. I la veritat és que ens hem, bueno, ens hem relaxat una miqueta, però que hem de seguir, ha de continuar plovent. I la veritat és que bueno, la piscina en ple funcionament i esperem que faci bon temps també per poder-la gaudir.
Marina, ara comentaves un tema molt, molt interessant i molt important per posar sobre la taula, que és aquest tema de no val a relaxar-se. Al final està plovent, sí, els nivells d'aigua estan pujant, però potser totes aquestes passetes que ja havíem fet en el tema, sobretot pedagògic, de tenir cura de no gastar tanta aigua, això ja hauria d'haver vingut per quedar-se.
Sí, la veritat és que sí, eh? És igual que, bueno, ja quan parlàvem del Covid, per exemple, i les mesures que s'havien fet, moltes de les mesures les estem continuant utilitzant, sobretot, no, a les escoles el tema d'entrar i sortir a lo millor s'ha mantingut, i amb el tema de la sequera doncs passa exactament el mateix. Aquella mesura que te'n van dir de, ostres, els polsadors, no? El tema dels polsadors i posar-hi una brida perquè no surti tanta aigua, doncs funciona. El tema de, bueno, reaprofitar aquesta aigua que a vegades fa servir per fins que no s'escalfa, no, a la dutxa, i són mesures que es poden implementar. Aquí a la casa dels avis mateix, nosaltres, quan hi vam anar, i deien, ostres, és que no podrem regar les plantes perquè, clar, no es pot regar, era aquella mesura que s'havia de fer. I una de les mesures que es va aconsellar, no, és les gerres d'aigua que no s'utilitzen, o els gots que estan mig omplerts i que, per tant, les llançaries a l'aigüera, doncs llancem-les a les plantes o en un dipòsit i després ja el pot reprofitar. Ostres, va ser una idea bona i que jo crec que s'ha mantingut i es mantindrà perquè no costa res, la veritat.
Petites accions que, com bé comentes, sumen i molt. La Fina, l'alcaldessa d'Olèrdola, parlava de les festes majors. Nosaltres tanquem la roda de festes majors perquè fins al setembre no celebrem les nostres fires i festes, perquè la nostra festa major és el novembre. Però sí que dimarts vinent, a 9:45 del matí, es fa la roda de premsa de presentació. Ja podrem desvetllar el nostre programa de les fires i festes d'aquest 2024.
Sí, la veritat és que el dimarts que ve es fa la presentació del cartell, del programa, de les actuacions que hi hauran. S'ha treballat molt amb la comissió de festes de les fires, la regidora de cultura també ha fet molt, molt bona feina, i les tècniques de cultura. La veritat és que dintre del que cap, no, es mantenen unes fires obertes a tot el públic. La festa gran de la festa de la filoxera també és una especial al·licient i que tots els sadorrinencs i sadorrinenques esperen. I que hi haurà festa, hi haurà cultura, i la veritat esperem, doncs, el dimarts que ve a veure què ens desvetlla més la regidora i els tècnics de cultura.
Exacte, desvetllarem aquests punts importants de les fires i festes 2024, però no ens esperem fins al setembre, perquè aquí tenim molts punts, molts focus durant tot l'any. Per exemple, al juliol, sense anar més lluny, demà mateix arrenca l'estiu de l'Índex, 36a edició, l'hem presentat aquí. El programa arrenca amb tres cites. Després, durant aquest estiu, tenim cites tan destacades com aquest cap de setmana, la festa del barri Sant Llorenç, més endavant també la festa del barri Vilarnau, Casal d'Estiu, Fes Estiu, la nova versió de l'acampada jove. Per tant, tenim de tot i més, Marina.
Sí, exactament, sí. Des de les comissions dels diferents barris, bueno, des d'aquí agrair-los tant la feina que fan durant l'any com en aquests punts, no, claus de les seves festes, que sempre fan una crida a passar uns caps de setmana, doncs, al poble, fent poble, fent barri, que de veritat que moltes vegades sembla que no, que estiguin com amb un apartats i no és així. Vull dir, la veritat és que quan vas allà a les festes està ple de gent de Sant Sadurní i que s'ha d'agrair totes les festes que fan d'actuacions infantils, pels més grans, pels més joves i la veritat és que sí, comencem aquest cap de setmana amb el barri Sant Llorenç, seguidament tenim barri Vilarnau, el barri de Monistrol que ja és més agregat, però a l'agost també tenim festa, vull dir, a l'agost tenim el barri de Can Catassús, que també cada any aposta i sembla, no?, que el jovent s'hagi activat moltíssim i també és d'agrair, la veritat, perquè durant l'any també fan cosetes. Del fes estiu, la veritat que també molt bé pel jovent d'aquí Sant Sadurní, perquè es puguin fer activitats, hi ha activitats molt diverses, i l'estiu de l'Índex, amb aquestes tres activitats que hi haurà aquest any, aquesta setmana, comencem demà, i ja setmana que ve i l'altra, i és el que comentàvem l'altre dia amb equip de govern, que era que ostres, és que l'estiu de l'Índex han passat grups que primer no es coneixia ningú, no?
I ara
els coneixen tots i ostres, perquè vinguin, Déu-n'hi-do, eh? I parlàvem de l'Ildami, parlàvem dels Tallets, que dius, ostres, van venir, és que venen d'un estiu de l'Índex.
I no fa tant de temps,
eh? I la veritat és que sí.
Marina, amb això ho deixem. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Moltíssimes gaudir per ser amb nosaltres. A gaudir de l'estiu i ens retrobem ja a partir del setembre amb la nova temporada. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, Eli.
Finalitzem aquí aquesta primera part de la roda política, perquè ara arriben 4 anuncis i de seguida el butlletí de les 10, i així que acabi a les 10:06, seguim amb més veus a la roda política.
Penedès en xarxa,